I d'aquí una estona també connectarem amb París. Allà ens hi espera la Isabel Galí, que aquesta setmana ha pogut entrevistar Gisèle Pelicot, sens dubte una de les dones de l'any, i també sentirem alguns extractes d'aquesta conversa de la Isabel Galí. Marta Monforte, encara sobre aquesta qüestió pressupostària i també el que es cou a Madrid, perquè al capdavall que aquest IRPF es pugui cedir a Catalunya depèn d'aquest govern espanyol, i ahir la reunió entre Oriol Junqueras i Pedro Sánchez, Fons Republicanes diuen que no va anar bé del tot.
Sí, efectivament. Jo hem passat un poc per totes les fases aquesta setmana, perquè el dimarts, per exemple, jo crec que els periodistes pensaven que estàvem més prop d'un acord perquè Esquerra Republicana va retirar les tres proposicions de llei que tenia presentades al Congrés per reclamar la delegació del IRPF com a gest de bona voluntat de cara a la negociació. I semblava, pel que ens constaven les dues parts, que sí que estàvem més prop d'un acord. Ha estat Junqueras aquesta setmana a Madrid i ho estava intentant explicar, no volien, han insistit moltíssim en que podria haver un acord, però s'havien de complir algunes exigències. I jo crec que, com heu comentat ara, és evident que n'hi ha una incomoditat per part del Ministeri d'Hisenda i especialment de la ministra Montero amb aquesta qüestió, perquè ho té molt complicat de cara a les andaluses, que encara no estan convocades oficialment, però segurament serà al juny, no? Com diu ara l'Antonia a la taula. I la situació de la vicepresidenta Montero no és gens fàcil. A mi em consta, perquè ho he parlat amb gent també del govern i diputats socialistes, que ella en realitat va fer es va presentar com a cap de llista perquè Sánchez li va forçar a fer-lo. És a dir, ella no volia abandonar la vicepresidència del govern perquè, i té sentit en una lògica política, passes quasi segur, excepcionalment, pot passar qualsevol cosa, però en les enquestes són molt clares, no? Vas a passar de ser vicepresidenta d'un govern, la número 2 de Sánchez, amb un poder prou evident, a ser cap de l'oposició en Andalusia, en un Juanma Moreno que, si bé no tindrà, pot ser la majoria absoluta, haurà de pactar en Vox, però que no tens marge de maniobra. Doncs jo, pel que em contaven a mi fons d'Esquerra, confien en quan hi hagi un recanvi, que suposadament serà quan ja se convoquen oficialment aquestes eleccions, ja es puga negociar amb la persona que substituirà a Montero i les negociacions seran més fàcils. Però fins a que no passen les andaluses, jo crec que això no es veurà, i la situació que té el govern ara són molt fronts interns amb les eleccions, amb qüestions més derivades de l'acció del govern, amb el PP oposat frontalment, amb un Vox que puja a les enquestes. Aleshores, jo crec que aquesta qüestió està en l'horitzó, però no és una prioritat per al govern de Sánchez, jo crec que d'una manera prou evident.
Jalón.
No, és el que deia abans, no? És que és molt difícil perquè, també com deia l'Olga, això és el principi de desconfiança. El principi de desconfiança que, d'altra banda, la ministra Montoro coneix molt bé, perquè l'Agència Estatal d'Administració Tributària es basa en el principi de desconfiança, respecte als contribuents. Per tant, bé, Esquerra fa el seu paper. El que em sorprèn és com el Partit Socialista va perdent efectius en el conjunt del territori. A mi, cada vegada, el president Sánchez em recorda més al president Macron. El president Macron té el govern, ha guanyat dues vegades l'elecció presidencial, però no té implantació territorial. No governa cap regió i cap de les grans ciutats. En el cas del Partit Socialista aquí, clar, els quadres que se suposa podien ser algun dia successors, alternativa o barons del Partit Socialista, com la Pilar Alegría o ara la ministra Montoro, desapareixen difuminades apareixen difuminades perquè, clar, ser cap de l'oposició a l'Aragó et dona un estrellat extraordinari, i ser cap de l'oposició a Andalusia doncs similar. Quan tu, un ha estat portaveu del govern, vull dir que cada setmana ha tingut contacte directe amb la premsa, i l'altre ha estat vicepresidenta primera del govern. Per tant, aquesta descapitalització del govern i la descapitalització de la implantació territorial del Partit Socialista deixen un Pedro Sánchez cada vegada més aïllat a la Moncloa.
Sí, el que passa és que tampoc sé quina era exactament la jugada prevista per Pedro Sánchez, no? Posant primeres espases del govern nacional a encapçalar les llistes autonòmiques de determinades comunitats. Dic que no sé quina era perquè tots tenen xifres i tots saben més o menys què és el que pot passar, no? I tinc una mica la sensació de que era portar-les una mica allà a l'oblit més absolut de la política, no? Cosa que també ens indica molt com funciona la política en aquest país, no? Ara ho explicava la Marta, no? Deia la ministra Montero no ha volgut de moment deixar el seu càrrec de vicepresidenta i això ens indica de quina forma al final el poder, la tentació d'estar aferrada a un càrrec de veritat, de responsabilitat pròxima al president, perquè no sé, jo estic convençuda que si la ministra hagués dit mira, no, jo vull dedicar-me des de ja només a Andalusia, perquè allà la feina és, en fi, ingent, perquè no és que ho tingui complicat, és que ho tinc complicadíssim, i almenys vull trepitjar territori dia, matí, tarda, nit, i conèixer la realitat de la meva terra, si és que tinc realment possibilitats de representar-la i de convertir-me en presidenta de la Junta, no? Però, clar, aquesta alternació de càrrecs indica també, i també els indica els andalusos en aquest cas, no? El poc interès o la poca confiança que té la pròpia candidata en dedicar-se en exclusiva a una comunitat que vol presidir, no? De tota manera, quan a Catalunya, no? Per posar el punt allà on estem, no? Me n'adono que al final sempre hi ha temes més importants que afecten, en aquest cas, el partit del govern, que és el Partit Socialista, els seus interessos i a la seva continuïtat o salvació, que fan que els temes catalans vagin quedant en un segon, tercer terme i que mai siguin prioritaris, no? I això, en definitiva, certament sempre ens acaba perjudicant d'una forma o d'una altra, no? Per tant, pot tenir molt interès el president Illa, i és evident que el té. Per ell, tenir els pressupostos és cabdal. Tenir-los ja és més cabdal encara. Fer una tornada de la seva baixa, podent dir que ara sí tenim pressupostos, en fi, li dona una revalorització de la seva imatge molt, 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 molt important. Per ell sí que és cabdal, però és que el que és cabdal per Partit Socialista de Catalunya no és cabdal pel Partit Socialista Obrero Espanyol, que moltes vegades continuem pensant que són el mateix i no són el mateix.
Per cert, Marta, com va tota aquesta setmana de Gabriel Rufián per aquí a Madrid? Com està caient la cosa? Li he preguntat també a Albert Dalmau si seria un bon diputat socialista.
Però no li agrada molt el TikTok, per lo que, pel que ha dit.
Exactament, ha dit que ell no és polític de TikTok.
Doncs mira, jo vaig estar a l'acte del dimecres al Teatro Galileo Galilei, que és on va fer l'acte amb l'Emilio Delgado, el portaveu de Más Madrid, i és cert que n'hi havia moltíssima expectació mediàtica, n'hi havia moltes figures polítiques, n'hi havia inclús alguns representants del PSC a títol personal, perquè té amistat amb Rufián, i també n'hi havia molta gent que es va quedar fora perquè l'aforament del teatre era menut. Jo crec que va excedir les seues expectatives, no? I va estar una conversa interessant per com es van abordar determinades qüestions. Jo crec que Rufián, per primera vegada, va tractar d'explicar a què se referia, quina és la seva proposta, que és bàsicament que on es puga, on les esquerres, a l'esquerra del PSOE, no es puga competir, només presentar una llista o una cosa conjunta per a intentar que l'efecte de la llei electoral siga menor i capitalitzar o, d'alguna manera, els vots millor per a guanyar, i això ho va dir textualment, província a província, escó a escó a Vox, no? És un poc l'leitmotiv de l'acte. I, per una altra banda, també es van tractar temes que jo crec que l'esquerra normalment no tracta, però que s'estan intentant forçar ara a obrir una conversa sobre per què no es parla d'immigració, no? Per què hem deixat aquest marc a l'extrema dreta, per què no es parla de seguretat. Això va incidir més l'Emilio Delgado, no? Perquè jo crec que això a ell li preocupa especialment. Però almenys jo crec que va estar un acte que no tan habitual dels que veiem. Per exemple, avui també hi ha un altre acte de l'esquerra, de Más Madrid, de Sumar, etc., a Madrid, que jo crec que serà més clàssic en termes de presentació, de veure què passa, de veure com les esquerres s'articulen. Però en aquest cas jo crec que va estar bé per el contingut, la qual cosa no vol dir que després la reacció política hagi estat positiva. Jo crec que la majoria de dirigents dels partits li han dit que bàsicament que no a Rufián, i jo crec que ell es conforma almenys a hores d'ara en haver obert la conversa, però no crec que ell pense que fructificaran alguna cosa de cara a les eleccions. Però bueno, tota la setmana ha estat parlant-se d'aquest tema i ha estat present al Congrés i a tot arreu, inclús per part de la dreta, que han fet diverses referències al que podríem explicar tant el PP com Vox aquesta candidatura a l'esquerra.
Molt bé, 5 minuts per arribar a un quart d'11 del matí amb la Marta Monfort, l'Antoni Xalong i l'Olga Ruiz. Ho deixarem aquí perquè ens està esperant ja la Maica Navarro. Una abraçada per tots tres, que tingueu un gran cap de setmana. Aprofiteu que fa sol també, que fa bon temps. A Madrid també, Marta?
A Madrid també.
Molt bé, doncs a casa nostra també tocava. Una abraçada, fins aviat.
Que vagi molt bé.
Adéu.
Pausa i Maica Navarro al suplement.
Això és surrealista.
El suplement, amb Roger Escapa.
Les herències poden ser un laberint. No t'hi perdis. Àries Advocats. Amb un tracte proper i professional, t'assessorem, fem tots els tràmits i resolem. I si cal, mediem amb altres hereus. No renuncis a la teva herència sense consultar-nos. Àries Advocats. T'ho fem fàcil. Àriesadvocats.com. Els teus advocats.
Soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorrico que vale la pena, aprovecha estas ofertas.
Ara Lidl, pa rodó sortint del forn per 1,19, t'estalvies un 20%. I amb Lidl Plus, 4 llums de salmó per 9,79, t'estalvies un 20%. Lidl, val la pena.
Aquest 2026 Barcelona et convida a mirar-la com mai. Fins al desembre, la ciutat es converteix en la capital mundial de l'arquitectura, amb més de 1.500 activitats repartides pels 10 districtes. En trobaràs tota la programació al web capitalmundialarquitectura.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
Farem un espectacle que ens hem inventat.
Serà molt xulo!
Arriba l'última funció del Mac Mec Mic, un espectacle de titelles al Teatre Auditori de Sant Cugat. Que hi voldràs anar?
Sí!
Entrades ja disponibles. Consulten la informació al web del Super 3.
Arriba al Liceu la Gioconda de Ponchielli, òpera clàssica en ballet ambientada a la Venècia del misteri, les màscares i les passions extremes. Amb les veus de Sayo Hernández i Michael Fabiano. Del 16 de febrer al 2 de març. Entrades a liceu.cat.
Quin és el secret d'un bon negoci? Ser puntual com un rellotge suís, ràpid com un pura sang anglès i tenir la fiabilitat, precisió, potència i el disseny d'un cotxe alemany. Descobreix la gamma de vehicles comercials i turismes d'Opel i troba el model més adient per al teu negoci. Els trobaràs en el teu concessionari més proper, més a opel.es.
Cada dia rebem un allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3Cat Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
El radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
300 grams de paraules, mig litre d'actitud,
una cullerada de silenci,
dos reflexos de llum,
5 quilos de cadira
i, si convé, 150 grams d'ulleres.
Aquesta temporada, a l'hora de fer el dinar, a Ciutat Maragda cuinarem lectures per a tots els gustos.
Ciutat Maragda, amb tots els ingredients per a una lectura nutritiva.
Contes, novel·les, poemes, cançons...
Ciutat Maragda, cada dissabte a la 1 del migdia, amb David Guzmán.
Your husband is coming.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Un minut per un quart d'11 del matí.
L'hora negra. Maica Navarro.
És l'hora de la sirena del suplement. Maica Navarro, bon dia i bona hora.
Què tal? Bon dia, Roger. Bon dia.
Molt bé. Nosaltres molt bé. Per fi fa un cap de setmana de bon temps, de sol.
Ah, sí?
I la gent surt al carrer a passejar perquè ho anhelava. Ho anhelava després de tants dies i tants caps de setmana amb tants fenòmens meteorològics diferents. Sí,
doncs
sí.
Jo et dic que aquí a l'aigua estava a 28 graus i que avui és absolutament insuportable caminar perquè fa un sol terrible. No sé, no tinc calculat quina és la temperatura a l'exterior, però et desfàs literalment.
Tu et quedes a viure a les Maldives, ja, Maica, no?
Bueno, viure no sé, però una setmaneta més no m'importaria quedar-me a bussejar. És que he tingut un gran equip de busseig, hem fet un gran team. Hem fet així com un equipito molt xulo de bussejadors i molt ben capitanejats per l'Albert de Odissean, que està... És que ara estic en un restaurant, m'he apartat una mica, els tinc de tots mirant-me, o sigui que haig de parlar bé d'ells, perquè si no, clar, tot i que ja no tornarem a ficar-nos a l'aigua, però vaja.
Però tornes aviat, Maica?
Sí, ja estem... Ahir ja vam acabar els 18 bussejos que previstos i ha sigut, bueno, la gent que ens escolti que sap que implica anar una setmana de busseig, doncs mira, en 18 bussejos hem vist, o sigui, 3 bussejos al dia hem vist tauró tigre, hem vist el tauró zorro, el shark, el tercer shark, hem vist una manta oceànica, hem vist el martell, bueno, una mica junts aquests, o sigui, aquests ho reconec, el més a prop és el tigre. Hem vist les puntes blanques, el tauró punta blanca i el platejada. Bueno, ha sigut una mica de superèxit, perquè veure tantes coses amb 18 bussejos és molt bèstia. A més, sense cap percance, tothom entrava i sortia de l'aigua bé. Jo porto les cames destrossades de pujar i baixar les escales, perquè sóc una patosa, però a part d'això, molt bé. I l'últim dia vaig tirar-me amb l'ampolla tancada i una mica més et queda sense col·laboradora estrella, però a part d'això, tot bé.
Sí. Només de sentir-te em fa por, ja m'entra claustrofòbia.
No, perquè és que no t'ho pots imaginar el que és tenir un tauró tigre que t'està mirant als ulls a una distància que, no sé, pot ser 2-3 metres. A més, hem tingut una viola que ens ha anat explicant la història dels taurons, el que estan aquí, bàsicament totes són taurones femelles que troben des de fa molts anys en aquestes aigües del voltant d'aquesta illa de Fomamula, al sud de Maldives, doncs un espai de seguretat on doncs passen bona part dels seus embarassos i on tornen gairebé cada any. Hi ha una població aproximada d'uns tres centenars de taurons tigres que són més o menys estables per la zona i, clar, pensa que és una illa de Maldives que s'ha conviu exclusivament del turisme, d'aquest turisme sostenible que implica i compromès amb la conservació de l'espècie dels animals, que implica doncs allò, baixar, observar-los, entendre'ls i fer una mica la difusió per la seva conservació, que és el més important, perquè hem de recordar que els taurons, no només el tigre, sinó bàsicament totes les espècies, són una espècie en extinció per determinades arts de pesca que es fan servir arreu del món i per aquest comerç que encara està molt vigent de comercialitzar l'aleta de tauró, que al final els xinesos se la mengen amb una sopa ridícula, amb tot el respecte, però que implica l'extermini d'uns animals que són imprescindibles per la supervivència.
El millor amic de l'home, no? Ja ho vas dir la setmana passada. El millor amic de l'home, el tauró.
El tauró? Bueno, és que jo no sé si saps que el mateix Spiller va admetre una vegada que si arriba a saber tot el mal que va fer a l'espècie amb la seva pel·lícula, no l'hagués firmat ni hagués fet aquesta pel·lícula, perquè es pinta el tauró com doncs això, doncs amb una bèstia absolutament perillosa que va pel mar buscant homes i dones per menjar-se'ls, i no és així. És un depredador, fa vida salvatge i evidentment doncs l'has de respectar, però no va, si fem l'equilibri de quants taurons pot assassinar, quantes persones poden morir per un incident amb un tauró al llarg d'un any i comparats amb els que moren amb altres percansos, amb rinocerons, per exemple, els hipopòtams a l'Àfrica, la comparació és gairebé ridícula. Per tant, no. Tots hem crescut amb allò, amb la banda sonora de Tauró, i quan la sents ja t'esgarrifa. Però vaja, de cara a cara són bastant entranyables. No dic jo per portar-te'ls a casa, a la piscina de casa, però perquè seria, però sí que són bastant espectaculars, sí.
Per la posteritat hi ha aquesta banda sonora de John Williams, Per sempre més, que sempre que la sentim,
sí.
pèls de punta. Va, passen 4 minuts d'un quart d'11 del matí. Ens posem seriosos perquè una de les notícies de la setmana, sens dubte, la dimissió del número 2 de la Policia Nacional després de ser imputat per agressió sexual. Parlem de José Ángel González, ara ja exdirector adjunt operatiu de la Policia Nacional. Déu-n'hi-do, quin fangar a la Policia Nacional i a tot el cos d'interior, perquè José Ángel González, presumptament, tot i que hi ha unes proves que són molt, molt irrefutables, hauria agredit sexualment un altre agent del cos el 23 d'abril del 2025. Fes-nos un retrat d'aquest José Ángel González, Maica, que ja l'han obligat a dimitir, també el seu número 2, i després també aquest àudio que diuen que ella va enregistrar en el moment de l'agressió i que ja està, doncs, al jutjat.
Poder del jutge, sí. Bueno, deixa'm començar dient que José Ángel González Jiménez, conegut a la policia com Jota, doncs era fins al passat dimarts un home de l'absoluta confiança del ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que el fa DAO. DAO és la figura operativa més important de tot el cos nacional de policia i, per tant, ha de salvaguardar i està al corrent de tot allò que fan aquestes gairebé 75.000 homes i dones que vesteixen aquest uniforme i que ja et dic que les primeres es van quedar absolutament en xoc, perquè, bueno, devia tenir els seus detractors i els seus gent que l'estimés més o menys, però vaja, s'havia col·locat allà, doncs, una mica com una figura molt pacificadora i una figura que havia una mica de deixar de banda i deixar enrere tot aquest passat recent d'una policia nacional capitanejada pel que es va denominar Policia Patriòtica, Eugenio Pino, etc. Tot i que José Ángel González Jiménez també ve d'aquests, los botas, que s'hi diuen, que són aquests comandaments de la Policia Nacional que venen de la UIP, les Unitats d'Intervenció Policial, els antiavalots. Aquí a Catalunya el coneixem molt bé perquè ell, ja et dic, arriba de la mà de Marlaska el 2018 i és present i s'instal·la literalment a Barcelona durant tot el període de conflictivitat al carrer que va provocar la sentència del procés i totes aquestes manifestacions i tots aquests dispositius policials. Ell va estar present en aquell ZACOR que organitzava el Ministeri de l'Interior, mano a mano amb el que era en aquell moment responsable de Mossos d'Esquadra, l'Eduard Sallent, i, bueno, ja dic Eduard Sallent perquè era en aquell moment el que manava, però tota la cúpula actual de Mossos ha tingut molt bona relació amb José Ángel González Jiménez i de fet, insisteixo, el xoc va ser absolut perquè les conseqüències encara són imprevisibles, tot i que per part dels sindicats policials insisteixen en, i es debaten en aquest equilibri de defensar la presumpció d'innocència, però al mateix temps protegir a una víctima que en aquesta ocasió també s'escompanya, perquè és una inspectora, doncs és un equilibri complicat i que sí que intenten és incidir és que seria un fet absolutament individual i que no ha de, bueno, doncs, tacar a tot un cos policial que intenta, doncs, precisament treballar, entre altres àmbits, per la lluita contra les violències masclistes. Això tot es va desenvolupar dimarts. Dimarts va arribar el gran escàndol i dimarts que agafa tothom absolutament en xoc. I el que sabem dimarts, i la pròpia víctima, que és una inspectora que porta de baixa psicològica des del mes de juliol, el que demana una reunió urgent amb la que és la seva comissària en aquells moments, que és la comissària principal Barroso, que per cert ha estat ara escollida provisionalment com a nova DAO, li demana una reunió urgent, la rep a les 3 de la tarda i li explica: el mes de desembre vaig presentar amb el meu advocat una querella contra el DAU per agressió sexual i només vull que sàpiga que la querella ha estat acceptada a tràmit i que he estat citada com a víctima el 18 de març i em consta que el denunciat, José Ángel González Jiménez, també se li ha comunicat aquesta citació pel proper dia 18 de març. La comissària en aquell moment assegura al seu entorn que li dona, que es queda en xoc, que no entén, espero que tot i això dona suport a la inspectora, li diu que compta amb tot el seu suport, que endavant amb la denúncia, i no comunica res als seus superiors fins 3 hores després, perquè explica que necessitaria una informació que volia explicar cara a cara i no per telèfon. El que passa és que parla ella, ella aconsegueix reunir-se amb aquesta comissària principal, amb el director de la policia, a les 6 de la tarda, i mitja hora després ja molts periodistes ja coneixen aquesta querella, i de fet els primers que ho publiquen és el OK Diario, que ja surt amb aquesta notícia, i a partir d'aquí doncs comença tot aquest huracán. La víctima, el que durant aquestes últimes hores, a través sempre del seu advocat, un advocat que, per cert, és Piedrafita, és un advocat de Madrid, que ella coneix perquè el mes de juliol decideix, no confia en els organismes interns que té la policia per denunciar aquests comportaments, diu, aquestes violències, diu que no se n'en fia, que en aquell moment querellar-se contra o denunciar o assenyalar el màxim responsable de la policia, doncs que no confiava, i el que va és, se'n va al punt de... a un punt de contra les violències que hi ha en el municipi de Madrid on ella viu i demana assessorament. I en aquest assessorament li diuen: escolta, mira, tenim un advocat que treballa sempre amb nosaltres, li presenten, estan com unes diverses setmanes parlant, i el mes de desembre aquest Jorge Piedrafita, ja amb una querella de 20 folis redactada, es presenta als jutjats de Plaza de Castilla el mes de gener, i aquesta setmana és quan sapiguem que ha estat acceptada a tràmit. Una querella de 20 pàgines on l'advocat fa un relat molt exhaustiu de tot allò que passa aquell 23 d'abril del 2025 en el pis en el que vivia el DAU a Madrid. Un pis que és una vivenda adscrita al Ministeri de l'Interior, i que és l'escenari on ella, a través d'aquesta querella, explica que passa absolutament tot.
Escolta, Maica, aquí hi ha diverses preguntes. Primer vull preguntar per aquest àudio, que és que la denunciant el va gravar en plena agressió, i aquest àudio entenc que ja està en possessió dels jutjats. I després,
sí, permet que contesto a la primera.
Digues.
Mira, l'advocat, el que ha explicat aquests dies davant perquè la querella reprodueix algunes frases textuals que paraules i expressions que el DAU presumptament diu a la seva víctima i viceversa, i els fa com testificar, els assegura, entre comillats, assegurant que ja en aquesta querella que existeix un àudio que l'advocat faria arribar al magistrat, aquest jutjat de número 8 de violència contra la dona, que és qui està investigant el cas, i ja ho tenen. Perquè ell diu que, clar, aquest 25 d'abril el DAU està dinant en un restaurant amb el que era el seu número 2 i assegura la víctima que en aquell moment rep comença a rebre trucades insistents del DAU demanant-li que vagi que agafi un cotxe oficial, no logotipat, i que se'n vagi a buscar-lo. Ella explica que no, que està treballant en el lloc, en aquell moment ja estava treballant, i li diu que no, i ell li recorda, segons la querella: soc el DAO, i a més, clar, orgànicament i jeràrquicament és el seu superior. Finalment, ell agafa un cotxe no logotipat, s'apropa en aquell restaurant, el DAO li diu al seu número 2 que marxi d'allà amb el seu xofer i ella se'n va amb la, amb la, amb la inspectora. Amb la inspectora li demana que vagin, que se dirigeixin en cotxe fins a, al pis del, del DAO, i un cop al, a la porta, encara en el cotxe, allà estan uns 15 minuts. 15 minuts on la víctima assegura que ell insisteix, que ha de pujar, que han de parlar, i ella intenta persuadir-lo de que no, però finalment accepta pujar perquè ell assegura que han de parlar de, d'ells. Després t'explico per què aquesta, aquesta argumentació de, per, de què havien de parlar i quina relació havia hagut entre tots dos. I un cop al pis, ella explica al seu advocat, ja sospita que la situació serà complicada i decideix doncs, activar la gravadora del telèfon mòbil, la gravadora de l'àudio. D'aquí que el seu telèfon tingui un document de 40 minuts on s'escolta, segons la víctima, doncs, expressions com ell demanant-li que li faci un petó, ell dient-li estàs sent una gilipolles, fes el favor, abans no negaves el sexe amb mi, etc. Hi ha una descripció molt explícita de l'agressió sexual que potser no cal reiterar aquí, i hi ha un moment en què ella, sempre segons la versió de la víctima, aconsegueix desfer-se de la pressió d'aquest home i marxa del pis. Aquell mateix dia, ella assegura a la víctima que rep 17 trucades del DAO. Ella no atén a cap. I els propers dies continua enviant-li whatsapps dient estàs gilipolles, no siguis tonta. Missatges que la víctima interpreta com un intent de minimitzar tot allò que ha passat. De fet, el 22 de maig, ella accepta parlar amb ell per telèfon i ella ja li explica que el denunciarà. I ell aleshores li diu, escolta, em ve estar a la merda, me'n penedeixo molt d'haver-te conegut, ets el pitjor que m'ha passat a la vida, però vaja, vine a veure'm i que ja t'oferiré, digue'm on vols anar, que sí, ja et col·locaré.
La intenta xantatgejar amb el destí, amb triant el destí on pot anar del cos policial, i aquí també entra un paper important el número 2 del José Ángel González, que és aquest altre personatge.
Óscar San Juan González, un altre comissari, fins al dimarts era la mà dreta del DAO. Estava en aquell dinar primer, de fet, el lletrat de la víctima ha demanat que sigui incorporat a la investigació com a testimoni, també el conductor del DAO, i ella assegura i grava aquesta conversa també, que el juliol a l'Óscar San Juan González el truca per dir, escolta'm, què vols? Què vols? On vols anar? I aquest on vols anar estava condicionat perquè ella havia guanyat una plaça amb inspectora, estava pendent d'un destí i era com una mica... Ella interpreta i assegura que aquest oferiment era per comprar el seu silenci. Ella diu que rebutja qualsevol oferiment, que de fet bloqueja a tant el DAO com a aquest segon comissari, i quan arriben al destí se n'adona que allà on l'han enviat és precisament a la comissaria, a una comissaria, al Departament de la Policia Nacional, que està relacionat amb tot allò que té a veure amb formació i recursos humans. Un departament que està en el mateix edifici del carrer Miguel Àngel, del centre de Madrid, on té el despatx al DAO. Ella assegura que això no era casual, i de fet el primer dia que arriba en aquell que havia de ser la seva nova responsabilitat, se n'adona que emocionalment no podrà treballar a pocs metres de l'home que ella insisteix que l'ha violat, i se demana parlar amb la seva comissària i li manifesta que no pot. Aleshores, entrega l'arma i inicia un procés d'una baixa psicològica en la que encara està. Què ha passat? Això és bàsicament... També hem de dir que ell, l'acusat, el carallat, el José Ángel González, ha donat dos petites primeres declaracions aquesta setmana. Hi ha molts companys que l'han esperat a la porta de casa seva i el que bàsicament ha dit ha sigut negar tots els fets, assegurar que no el van cessar, que ell, en el moment que va saber de l'assistència de la querella, va presentar la seva dimissió per no malmetre la imatge del cos nacional de policia i per tenir més garanties per poder defensar-se.
Maica, això també és una crisi política, perquè és evident que l'oposició s'està tirant a la jugular del ministre Grande Marlaska. Aquí una de les preguntes és saber si durant aquest mes el ministre de l'Interior n'estava al cas o no n'estava al cas d'aquesta denúncia, fins que van finalment cessar aquest personatge del seu càrrec, no?
El ministre Fernando Grande Marlaska ha assegurat en aquesta última setmana que desconeixia absolutament aquesta denúncia. De fet, ell va verbalitzar que es posava a disposició de la víctima i que si la víctima entenia que ell li havia fallat en l'acompanyament, que només així presentaria la dimissió, i la víctima, a través del seu advocat, el va respondre al ministre aquesta setmana dient que ella prou té amb allò que té per davant i no és ningú per dir si ell ha de dimitir o no. Ara, José Ángel González Jiménez era un home de l'absoluta confiança de Marlaska. De fet, el 2024 ja estava jubilat i el ministre va maniobrar. De fet, va ser una operació que van criticar alguns sindicats policials perquè, tot i superar l'edat de jubilació i fent servir un decret d'ajudes per la dana, va aconseguir gairebé una mena d'eternitzar-lo al capdavant de la direcció adjunta operativa. La víctima ha dit més coses. La víctima aquesta setmana ha denunciat que se sent absolutament desprotegida. El seu nom es va filtrar a les poques hores amb diferents xats policials. Hi ha qui assegura que és veritat que la Policia Nacional és un col·lectiu de 75.000 homes i dones, però vaja, no va costar gaire situar la identitat d'aquesta dona, que fa dos dies que era l'actual DAO, la comissària principal, Gemma Barroso, la va trucar personalment per telèfon per oferir-li protecció policial les 24 hores, i ella va acceptar perquè va dir que se sentia desprotegida i preferia tenir aquesta vigilància, protecció policial, que en aquests moments té 24 hores. La víctima ha posat a disposició del jutge el seu telèfon perquè sigui examinat i també ha manifestat que si algú qüestiona la veracitat d'aquesta gravació de 40 minuts, les gravacions de totes les trucades que ella ha enregistrat després d'aquest episodi del 23 d'abril i que ella va anar gravant, que demana, sisplau, que els especialistes de la Guàrdia Civil i no de la Policia Nacional facin un peritatge i garanteixin que la validesa d'aquest material com a prova. Ja veurem, aquest 18 de març, en qualsevol cas, serà una data important, i de veritat és que Marlaska és veritat que ha sigut molt contundent assegurant que no sabia absolutament res d'aquesta denúncia, i també és veritat que l'advocat també està denunciant allò que no triga, que sempre és un altre tristament habitual, tota una campanya de desprestigis vinculats amb la víctima, recordant tota la seva un altre procés judicial que va protagonitzar, ella va denunciar amb un altre membre de la policia, que finalment aquesta acusació no es va arxivar perquè els jutges van entendre que no hi ha motiu per tirar-la endavant.
Dos quarts i mig d'11 del matí, aquest retrat de la Maica Navarro, del José Ángel González, aquest personatge, aquest ja exdirector adjunt operatiu de la Policia Nacional al punt de mira i que sacseja també la política espanyola, especialment també tot el Departament d'Interior. Maica, una abraçada fortíssima, t'esperem de tornada dissabte que ve, que tinguis bon viatge i acaba de gaudir d'unes bones vacances.
A veure si torno una taurona tigre per portar-te.
A veure si és veritat. Va, que t'esperem aquí amb els braços oberts i amb les dents ben esmolades, com sempre.
Gràcies, una abraçada.
Adéu-siau. Fem una pausa i connectem amb París. Allà ens hi espera la Isabel Galí, la nostra corresponsal, que aquesta setmana ha pogut entrevistar Giselle Pellicot. La sentirem i també ens retratarà l'experiència que ha tingut al costat d'una de les dones que, sens dubte, ha protagonitzat l'actualitat aquest últim any.
El suplement, amb Roger Escapa.
A
Atrevida, trencadora, única. Joel Joan protagonitza Vania, una proesa interpretativa dirigida per Nelson Valente. Quatre úniques setmanes, Vania al Teatre Romea. No t'ho pots perdre, és ara o mai. Compra les teves entrades a teatreromea.cat i promentrada.com.
Perquè tu posis amor als teus plans, a Caprabo t'oferim més de 1.500 productes d'Eroski a preus bons sempre. Com la banana, per només 1,35 euros al quilo, amb un estalvi del 12%. Qui et vol bé et farà estalviar. Caprabo, així de bo.
Aquest 2026 viu la floració com no l'has vista mai. Descobreix un paisatge únic amb 19 experiències guiades que et permetran endinsar-te en els camps florits de la Ribera d'Ebre combinant paisatge, cultura, esport i producte local. De febrer a abril vine a descobrir aquest moment únic. Tota la informació de la Ribera en flor a turismeriberaebre.org.
Ja han arribat les ofertes límit del Corte Inglés. Fins a un 40% de descompte en una selecció de sofàs, mobles de sala d'estar, menjador i dormitori. I fins a un 50% en una selecció de productes de parament de taula, decoració i il·luminació del Corte Inglés. Són les ofertes límit, només fins al 22 de febrer, a la botiga web i app del Corte Inglés.
Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
El canvi climàtic el que comporta és una variabilitat extrema. Podem anar alternant anys de sequera amb anys de pluges intenses.
Aquest diumenge, Mònica Guillén Royo, investigadora mediambiental a Oslo.
Jo, per exemple, no tinc cotxe. És una decisió doncs, que ja he volgut fer per almenys evitar les emissions que venen dels cotxes, perquè encara que tinguis un cotxe elèctric, aquest cotxe s'ha produït. I l'electricitat, doncs, a vegades a Noruega surt d'electricitat verda, però a altres llocs que tu carregaries el cotxe, no.
El divan. El valor de la conversa.
Jo el que investigo és la relació entre el que consumim, com consumim i el benestar de les persones.
Aquest diumenge a les 9 del vespre.
Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
Sigui
bon
qui sigui, tindrà l'encàrrec de...
Denuncien l'accés de burocràcia...
Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
Avui a Lleida i de dijous a Barcelona. Ja
farem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
I a casa nostra els interins tornen a sortir...
I de la resta del món.
...de la cimera internacional que s'ha de fer...
Faci el temps que faci.
Més aviat sol, hi ha una petita interrupció...
Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia, cap de setmana. Amb Eva Compte. Els dissabtes a la mitjanit, Empar Moliner ens convida a fer un tast vertical.
El tast vertical és un programa sobre el món del vi, o sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura. La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi.
Els dissabtes a la mitjanit, tast vertical, amb Empar Moliner. També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3Cat.
Salut.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Tres minuts per tres quarts d'onze. Aquesta setmana hem tingut l'ocasió de sentir la veu de Giselle Pelicot gràcies a la feina de la corresponsal d'aquesta casa a París. La Isabel Galí ha pogut entrevistar la dona a qui el seu marit va drogar fins a deixar-la inconscient perquè la violessin desenes d'homes. La terrorífica història de Giselle Guillou, cognom que ha recuperat després de renunciar al del seu marit, es narra ara en un llibre que ha titulat Un himne a la vida. Isabel Galí, corresponsal d'aquesta casa a París, què tal? Bon dia.
Què tal? Bon dia.
Isabel, et sembla primer que sentim algunes de les coses que et va explicar i en parlem?
Perfecte, i tant.
Vinga, som-hi.
Je pardonne pour oublier. Je pardonne pour respirer.
Ils savaient très bien pourquoi ils venaient.
Sabien perfectament a què venien. Coneguessin constantment, em sembla terrorífic, perquè ni tan sols s'adonaven que havien comès un crim.
Qu'ils ont commis un crime.
Pour laisser glisser les angoisses.
Donc il est vrai que j'ai voulu garder les...
He volgut guardar els millors moments, el nostre casament, els nostres tres fills, perquè eren feliços amb els nostres tres fills, els aniversaris, els Nadals. No pots esborrar tots aquests records. Pot semblar estrany per algú, però és el destí de molta gent. Ens quedem amb el millor.
On garde le meilleur.
Des années sombres, des âmes grises.
Je peux comprendre que pour ma fille...
Per a la meva filla és extremadament dolorós i el seu patiment m'afecta moltíssim, perquè hi ha aquest dubte que per a ella és una condemna a l'infern perpetu. I per això estic tremendament enfadada amb el senyor Pelicot, que ningú es pensi que una tragèdia uneix una família. Al contrari.
Bien au contraire.
Pardonne-t'a, et a raison.
Ve d'aquí, sí, aquest llibre també explica la història de tres dones amb el seu dolor, la seva tragèdia, la seva alegria i la seva resiliència, és a dir, la meva àvia, la meva mare i jo avui. Crec que ho porto al meu ADN. Em van transmetre aquesta força de saber que ens tornarem a aixecar.
Te perdono, me perdono.
Aquests són alguns dels destacats d'aquesta entrevista de la Isabel Galí. Isabel, com va ser tenir-la al davant, tenint en compte que has anat, evidentment, seguint tot el judici i tota aquesta trajectòria d'una dona que ha ocupat els titulars a tot el món?
Doncs mira, la veritat és que tenia moltes ganes de veure-la i escoltar com s'explicava, de fer-li preguntes amb prudència, de deixar fluir, perquè les preguntes a fer no són d'entrada fàcils, però m'ho va facilitar molt la lectura del llibre, perquè el llibre ho explica tot, o gairebé tot. No evita els moments difícils, i per tant, citant el llibre, doncs una mica les preguntes sortien soles. I l'altra és que ella té una actitud gens de víctima ni victimista. Ella és víctima legalment, diu, però no té una actitud de víctima. Tampoc, t'haig de dir, no li vaig voler fer relatar les agressions. No em va semblar necessari. Per tant, va ser una conversa, més que una entrevista, molt informativa.
Ella ara es defineix com una dona normal extraordinària, o tu d'alguna manera li vas posar aquesta etiqueta, no?
Sí, vaig intentar buscar en el meu cap, no, una mica com fem tots, a l'acabar l'entrevista, com la podria definir, i això és el que em va semblar, perquè realment em va semblar una senyora molt normal, que no va de res, que no fa discursos ni moralitza, i alhora extraordinària, perquè el que ha suportat i el que ha superat, o el que està en procés de superar, és tan brutal i tan inèdit, doncs que és que només li va bé aquesta cosa d'extraordinària, que potser es queda curt, no?
Doncs Giselle Pellicot, que signa el llibre amb aquest cognom, amb el cognom del marit encara, però que, evidentment, és Giselle Guillou, ha recuperat també el nom de soltera.
Sí, ella el recupera quan es divorcia, que és, diguem, l'endemà que el comissari li ensenya les primeres fotografies d'ella sent violada pel seu marit. Aquell dia ella ja decideix separar-se de Dominique Pellicot, però ella no renega del cognom Pellicot. No li sembla just, sobretot perquè no vol deixar abandonats fills i nets que ja porten aquest cognom. Diu, jo haig de fer el possible perquè sigui un cognom vinculat amb una cosa positiva, a la meva resiliència, i no a les bestialitats i a les agressions del meu ex, no? I, per tant, doncs Pellicot és Giselle Pellicot, no és Dominique Pellicot. I, per tant, el llibre el signa com a Giselle Pellicot. És una mica com el seu nom artístic, per dir-ho així, sí.
En la línia de no revictimitzar-se i no mostrar-se al món com només una víctima, no? També el títol d'aquest llibre, que sorprèn, Un himne a la vida, que en francès també l'alegria de viure, és a dir, aquí d'alguna manera la traducció s'ha adaptat una mica al català.
Sí, la veritat és que la portada i el títol en francès es diferencia de la resta d'edicions mundials. És específicament la francesa, que és diferent, potser perquè vol tenir un missatge més directe i més provocador, una mica, perquè l'alegria, la joia de viure, és la voluntat de Giselle Pellicot de transmetre una idea que ella està repetint molt a les entrevistes, que és que ella era feliç i que va ser feliç amb el seu marit, en bona part de la vida que van tenir en comú. I ella decideix que això és així, i que no és una dona esclava del seu marit, com li va dir un pèrit a l'inici del procediment judicial, i amb ella la fa enfadar, no? Ella no només va ser feliç, sinó que vol continuar sent feliç, i fins al punt que també en el llibre, molt subtilment, parla, doncs, que ha conegut un home amb qui comparteix la vida, en Jean-Loup, i amb qui està vivint feliç aquesta part, diguem, final de la seva vida.
És un element clau, aquest, i sorprenent, evidentment, però clar, aquesta serenor potser també s'explica perquè ella no té el record físic de les violacions, bàsicament perquè, evidentment, estava sedada, anava drogada. No sé si això és el que li ha permès tirar endavant, tu que has pogut parlar-hi.
Sí, jo crec que aquesta realment és la raó, I ella ho diu. Diu, jo no he anat a denunciar una violació, a mi em van venir a buscar, perquè hem de tenir en compte que la sedació que patia la Giselle Pellicot era fortíssima, eren anestèsies generals de 10, 12, 14 hores, i en aquest sentit hi ha un moment en el llibre que d'una manera més o menys subtil carrega també contra els metges. Mira, si et sembla, hi ha un fragment que si no es fa reta el llegeixo, diu, 10 anys veient com els metges em miraven com dient que ja se sap que les dones ens arriba a una edat que no podem fer altra cosa que prendre'ns-ho en filosofia i deixar que el temps continuï amb les tasques de demolició, sense concedir-me ni tan sols el benefici del dubte, sense diagnòstic. Mm. I en Dominic, al meu costat, que sabia el que em passava i no deia res.
Déu-n'hi-do. Quins fragments t'han impactat més, tu que has pogut llegir el llibre, Isabel? Perquè crec que hi ha un moment que es lleva un matí la Giselle i evidentment està despistada, perquè és evident que les últimes hores potser les ha passat sedada o drogada, no? Uh-huh. I fins i tot fa broma amb el seu marit sobre aquests marejos.
Sí, li diu, escolta, Dominic, no m'estaràs drogant, no? I li diu en broma, al matí, mentre esmorzen. I a ell li agafa una plorera sense parar, no? I llavors ella es queda com molt parada i li diu, bueno, perdona, t'estava fent una broma, no sé, no t'ho prenguis així, no? I ell continua dient, com és, pot ser que dubtis de mi? I, bueno, i ella se sent tan malament que explica en el llibre que s'està uns quants dies disculpant-se, diguem, per haver tingut aquest pensament o haver fet aquest comentari en broma. Hi ha un altre moment per això que una mica que com que contrarresta aquest moment que és una mica dur, i que posa una mica la mesura de l'horror i la monstruositat de Dominic Perico. Ells dos estan tornant de vacances de la casa de la Caroline, de la filla, a Île-d'Orée. Tornen en cotxe, han de fer molts quilòmetres fins a Avinyó, fins a Mazan. Tanquen la segona residència, els fills ja han marxat, i quan ell arriba a casa no recorda si ha tirat les escombraries, d'acord? I l'endemà truca a la seva filla disculpant-se. I resulta que sí, que les havia tirat. Atenció, Diu, sí que les havia tirat, però sota l'efecte de les pastilles polvoritzades que m'havia posat en Dominic a l'àpat que havíem fet junts abans de sortir. No vaig recuperar la consciència fins al cap de 800 quilòmetres a casa, a Mazan. Hi ha un vídeo gravat pel camí. Mm-hmm. El meu cos geu inconscient, el seient del copilot, abaixat, i en Dominic em viola en un pàrquing.
Uau.
És duríssim aquest moment. Jo crec que és l'agressió més cruament explicada, perquè ja no és la dels vídeos amb els altres agressors, sinó és la del seu propi marit, en un estat absolutament de malalt mental, per dir-ho així, doncs exerceix aquesta violència d'una manera tan crua, no?
Fes-nos una mica de memòria, perquè en quin moment el cas surt a la llum, tenint en compte que ella estava sedada i, com expliques, la van venir a buscar, d'alguna manera. En quin moment totes aquestes violacions es fan públiques i ella es converteix realment en la víctima que és a l'esfera pública i això agafa una dimensió judicial?
Doncs mira, crec que és a finals de setembre o principis d'octubre, no sé, del 2020, uns guardes de seguretat d'un supermercat detenen a Dominic Perico perquè està fent fotografies sota les faldilles de les dones en els lavabos d'un supermercat. Llavors aquests guardes doncs criden a la policia el detenen, li agafen el mòbil, comencen a investigar, ell es queda en llibertat, ell li explica a la Giselle, li diu, mira, escolta, m'han detingut per fer això, ella en aquell moment no està amb ell, està amb els seus nets a París, i a la tornada diu, no pateixis això, bueno, ja et perdono, fer això són tonteries, fes teràpia, perquè bueno, no és normal que et dediquis a fer això, no? Però la policia continua investigant, van a casa d'ells, li agafen l'ordinador, sospiten doncs, que potser hi ha alguna altra cosa més al darrere, mirant el mòbil, i descobreixen tots els arxius, fotografies i vídeos. I passa doncs, un mes i mig més, atenció, durant el qual Dominic Perico continua fent adormir i fent violar la seva dona, ell i amb desconeguts. O sigui, jo crec que aquí la història és gairebé més què li passa amb aquest senyor que no ella, òbviament el que ha passat, no? El punt de traïció és tan tremendo quan se sap això, que ella mateixa, doncs clar, evidentment, el dia que li diuen que finalment la policia, la gendarmeria, la crida i li diu, escolti'm, vostè què en pensa del seu marit? No, jo crec que és una bona persona, s'ha equivocat fent això, de fer fotografies sota les faldilles, però bueno, en general és una persona que no m'ha fet mai un cop baix, fa servir aquest terme.
Imagina't.
I la policia li diu, escolti, veu aquestes fotografies? Li ensenya totes fotografies d'ella sent violada per desconeguts. I li diu, no, aquestes no sóc jo. I li ensenya una altra, no, aquesta no sóc jo. Fins que li diu, escolti, fixi-s'hi bé, és la seva habitació. I llavors ella s'està uns minuts que diu el meu cap desconnecta i deixo de ser jo i passo a ser una mena de núvol intentant assumir el que m'està dient aquell senyor, no? Aquest és una mica l'origen de tot plegat. Sí, això va ser el 2 de novembre del 2020.
Escolta'm, Isabel, i després hi ha aquesta relació també, evidentment, no vull fer servir la paraula interessant, però de com la filla paeix també tot el que li ha passat als seus pares, no? I el distanciament fins i tot entre mare i filla, precisament perquè un dels dubtes és saber si el pare va arribar a abusar mai de la filla o no.
És un dubte lògic, perquè hi ha fotografies de Caroline Darian, que és el nom de la filla de Dominique i Josep Perico, amb una roba interior que ella diu que no és seva, i per tant ella també té aquest dubte, i és un dubte lògic, però va presentar denúncia i el jutjat considera que no és procedent, perquè en el judici se li va preguntar per activa i per passiva a Dominique Perico, i Dominique Perico va negar que li hagués fet mai mal. Va ser dels moments més tensos i més durs, però hem de tenir en compte que no és només la filla, de qui s'ha distanciat una mica, ara estan millor, mare i filla.
Mare i filla tenen
sí,
relació,
ara. Sí, ara estan en procés de recuperar aquesta relació.
El motiu de fricció, quina és? Que la mare no ha estat prou severa amb el pare un cop s'ha sabut tot això?
Això es desprèn una mica del judici i del llibre de la Caroline Darian. La Giselle Pellicot no ho explica d'aquesta manera. Ella el que diu és... va ser com si ens caigués una bomba dins de la família i ens va destrossar tots, i tots havíem de fer un procés de sortir d'aquest pou i d'aquest dolor, i cada un l'havia de fer a la seva manera, perquè és diferent ser fill de que ser la dona de. Els records són diferents, les relacions... no?
I que segur que aquest... tots tenen algun bon record de tots aquests anys, i això és aquesta contradicció tan enorme que ella també d'alguna manera narra aquest llibre, i segurament per això també el firma com a Giselle Pellicot, no?
Efectivament, no, els records són diferents i... doncs ara és el fill gran el que no en vol saber res del seu pare, perquè sí que hi ha una sospita de que el net més gran de la família hagués pogut ser molestat, no se sap si més enllà, però pel pare, perquè en algun el neno ho va expressar en algun moment de petit, no ara de gran. És el noi que està al costat de Giselle Pellicot el dia que s'acaba el judici de Avinyó. És un cas que també ha intentat anar a la justícia i tampoc s'ha reobert per falta de proves. I amb tot això, doncs, evidentment, és tota la família la que està tocada, per això no només Giselle Pellicot.
L'agressor, el violador, evidentment, compleix condemna. Hi ha hagut contacte entre la seva exdona? L'ha visitat alguna vegada? Ha volgut trobar-se el cara a cara per retre comptes d'alguna manera?
No, encara no. Ella ho diu just a l'última pàgina del llibre, diu, és una cosa que faré quan acabi, no ve a dir la promoció del llibre, però ho faré abans no acabi l'any. Això ho he dit en una entrevista recent aquí a la televisió francesa. Em queda fer aquest últim pas, no? Anar-lo a veure a la presó i fer-li les preguntes que no li vaig fer durant el judici, diu, perquè en el judici jo no em veia capaç de mirar-lo cara a cara, i quan m'havia de dirigir amb ell mirava el president del tribunal, que ell com feia com de mirall i li rebotava una mica les preguntes en el Dominic. Mai va ser capaç de mirar-lo cara a cara en un moment donat, no? Perquè per ell encara era massa gros el que estava suportant. És evident que des d'aleshores, des de la fi del judici fins ara, Giselle Pellicot ja el feia abans, ha fet teràpia intensa i s'ha envoltat d'un grup de persones que l'estan ajudant, evidentment, a tirar endavant i se n'està sortint. Jo crec que aquest llibre és una mica un exemple d'això.
S'ha convertit, sens dubte, en una icona feminista, això també li pregunta justament a l'entrevista, però crec que ella es deu considerar feminista a la seva manera, per això.
Sí. Ella diu que no és feminista de sortir al carrer. Diu, no sóc una feminista radical, però la seva denúncia està carregada de crítica al sistema de protecció a les dones, que considera deficient, de crítica als dubtes dels homes i dels policies i envers la paraula de les dones que denuncien, i diu que la seva manera de ser feminista, doncs, és ser ella. escriure aquest llibre i sobretot, no ens n'oblidem, haver-se atrevit a obrir les portes del tribunal a la premsa i al públic, perquè realment aquest fet de que la vergonya la tinguessin els acusats i no ella, és clau una mica per en la lluita feminista, diguem. Ella voldria que totes les dones que tenen aquesta vergonya d'haver estat abusades i violades, doncs la deixin de tenir i la traspassin en els violadors.
La Isabel Galí, que ha pogut entrevistar Giselle Pellicot, Giselle Guillou, i que ens ha traslladat també aquesta conversa a l'antena del suplement. L'enhorabona, perquè Isabel, suposo que després de tant de temps seguint aquest cas, poder-te trobar cara a cara amb ella, doncs ha estat una experiència que no oblidaràs mai.
És una gran experiència. Jo crec que també n'hem d'agrair a qui han fet les gestions i a qui ens han donat aquesta autorització, que és l'edició en català d'Ara Llibres.
Molt bé. La Isabel Galí, a París, una abraçada, que tinguis bon cap de setmana.
Moltes gràcies, una abraçada.
Arribarem amb la música de Zaz fins les 11 del matí, ens posarem al dia el butlletí de notícies, i just després de les notícies no us podeu perdre avui la història de l'Enric Gomà i el seu fill Fuong. L'Enric Gomà, divulgador lingüístic, escriptor, editor, que va adoptar, quan el nen tenia 6 anys, el Fuong al Vietnam, i és un dels pocs pares solters, família monoparental, que tenim a Catalunya. En tenim 78.000, la majoria formada per dones, mares solteres. Doncs bé, l'Enric és un dels homes que volia ser pare i ho va aconseguir després de lluitar-ho durant molts anys. Després de les notícies de les 11. Pourquoi je suis en vie? Appelle-moi le jour et l'année.